Home, si veu que, la temporada ha anat bé i que el projecte pot seguir creixent...
La temporada no haurà anat bé, perquè tens...
Si el Barça es deixa remuntar 9 punts...
Clar, clar,
punts,
sí, clar, serà,
sí, serà un desastre emocional, ell, però...
El
però...
discurs de Xavi ha estat des del primer dia
molt
un discurs ultra guanyador, fins al punt que a vegades hi ha hagut companys, per exemple, el David Bernabéu, diverses dies, sí, li deia, sí, no t'estàs posant massa pressió, i l'altre li deia, no, que això és el Barça, tio, que perdre té conseqüències. I ell és el primer que...
Val, però et poso un escenari. Si ara es trenquen coll i barres Lewandowski, Dembélé no pot tornar, Pedri tampoc, i li acaben remuntant aquesta lliga al Barça, hòstia, haurem vist que el Barça té plantilla per poder guanyar lligues i per poder... No? L'únic que ha de millorar és Europa, és evident, però mereixeria potser seguir, no?, per la mala sort que hauria tingut.
Però jo no dic que mereixeria, jo dic que ell...
Sí, ell voldria, ja.
Ell diria... No.
Però si líder amb 9 punts... estan cada dia del Xavi out, va perdre un partit en 3 mesos a Almeria, i ja hi havia articles que Xavi se la juga en el Bernabéu, en la Copa. Seria, al marge de que ell volgués o no, seria, si passés això que dius, que jo és un escenari que pràcticament veig impossible, seria insostenible, al marge de que ell volgués o no. Si per una derrota l'estaven crucificant, imagina't si perdés aquesta lliga.
Que no la perdrà, no?
Però no la perdrà.
No la perdrà, home. No la perdrà gens. La Porta també ha parlat de possibles fitxatges, eh?
Sí, ha dit que la prioritat a l'estiu serà un davanter, un lateral dret i potser un central, però alerta el president que perquè arribi un davanter, perquè arribin fitxatges, hi haurà d'haver sortides pel fair play.
El Barça ha de fitxar segurament un lateral, central depèn de... El Barça ha de fitxar també depèn de les oportunitats que hi hagin, perquè sabeu que tenim el límit salarial excedit i això ens limita molt. Però penso que un davanter segurament sí, però aleshores doncs, també és allò de que haurà de sortir algú, no? Migcampistes, jo crec que tenim un gran migcamp i a més quan tenim un planter que surten jugadors que segur que arribaran al primer equip i crec que hem de mirar molt a casa i el Xavi això ha de fer aquest exercici.
Ha parlat Joan Laporta d'aquesta possibilitat de fitxar. Xavi ho considera gairebé imprescindible.
Depenem molt del fair play, estem en una situació econòmica que és difícil de gestionar. Doncs ens reforçarem segur, intentarem reforçar l'equip. De fet, d'alguna manera, el Barça que ens vam trobar la temporada passada doncs era un Barça amb moltes dificultats i crec que encara hem de millorar per ser més competitius, sobretot a Europa. No? Europa és una mica l'examen, d'alguna manera, que ens diu que no, encara no estem al nivell, no? Però segur que ens reforcem, segur, si podem, clar.
M'agrada quan diu...
Segur?
Ens reforcem, segur, diu...
Si podem, clar. Sí. Home, les prioritats les tenen clara i tots les veiem, no? Un davanter, si pot ser un lateral, no? I al mig del...
Un lateral dret, ja, no?
Lateral dret, sí.
Lateral dret, ni que sigui.
Per mi és fonamental.
Sí, i la porta m'agrada com a mínim el diagnòstic el tenen clar, és a dir, al mig del camp, de moment està bé amb totes les peces que tenim, veurem que ara parlem de Busquets, i després hi ha Paulo Torre, no?, que ha de créixer en algun moment i fer el salt, i ha dit que el planter també hi ha jugadors interessants, no, Àlex?
Per mi falta fons d'armari, i ho envisarà amb les lesions que ha tingut el Barça en aquestes últimes setmanes entre lesions i sancions. Jo crec que falta fons d'armari, però sí, és veritat que al final tots els moviments que ha fet el Barça, per exemple, en el mercat d'hivern, marxen Bellerín i Memphis i són moviments que fas únicament i exclusivament per un tema econòmic, realment. Perquè potser Bellerín a males, doncs, depèn de quin partit podia servir, o el cas de Memphis, no? I passa el mateix amb la sortida de Aubameyang al final, i per tant, el que vulgui Xavi i el que vulgui la porta potser després no es pot fer si el Barça no pot alliberar massa salari. O sigui, tots els moviments aniran en funció del marge que tingui el Barça.
I vendre, s'ha de vendre algú.
De fet, Busquets és un cas, no? L'entrenador diu el vull, i si fos per club, seria de dir, escolti, ja està bé. Bé, s'haurà de trobar un equilibri aquí en funció també del que estigui disposat a deixar de cobrar el jugador, etc. No?
Però... La porta va ser molt contundent el dia que va fer l'última roda de premsa quan se li va preguntar per Busquets, deixant entreveure que si no renova pel club no és un problema, i amb el tema d'Ansu Fati, deixant entreveure que si arribés una bona oferta per Ansu, que el club l'estudiaria.
És veritat que tu tens un equip que de moment, pel que sembla, per guanyar la Lliga dona, però el que diu Xavi d'Europa... Necessites un lateral dret de garanties, necessites un Bernardo Silva, un Gundogan, una cosa d'aquestes, i necessites un altre davanter, clar, hòstia.
I que faci gols, si pot ser.
Ah, tot això no són...
Sí, del diagnòstic de la porta m'ha creat l'atenció la contundència rebutjant el migcampista, perquè pel que ens arriba de la direcció esportiva és que el gran desig de Xavi és un altre Pedri, que pot ser Bernardo Silva, pot ser Gundogan, però un jugador primer complementari amb Pedri en segons partits i sobretot si cau Pedri, com va passar l'any passat, o ha passat ara, tenir algú que pugui fer aquesta feina.
Però Pablo Torres, aquest perfil, no? Vull dir,
si ara... va dir l'altre dia que era més mitja punta. Que ell el veia sí, més com un...
Més com mitja punta.
Li vam preguntar just per el perfil amb Pedri i veia que era un altre sí, tipus interior.
Sí, val, potser ell que en sap més veu d'un altre sí, tipus però, interior, però des de fora tu veus que és un jugador que pot fer la passada interior, que veu els passadissos, vull dir, no és un Gavi, no és un Roberto, jo el veig més estil Pedri o més a prop de Pedri, encara que siguin una mica diferents.
Per mi, per fer-se'n de qualitat, necessites per mi un jugador contrastat. O sigui, un Bernardo Silva o un Gundogan, o sigui, jo crec que per fer aquest salt de qualitat realment a Europa, tot i ara que Pablo Torre necessita més minuts i mereix més minuts, per mi necessites un jugador contrastat.
T'ho imagina't un mig del camp Frenkie, Bernardo Silva, Pedri.
Qui defensa?
El rival, perquè la pilota la tens tu.
No, que sí, que m'agrada, m'emociona pensar en aquest mig del
bueno,
camp.
Però això, diguéssim, això és el que s'imagina Xavi. El que passa és que ell s'ho imagina en Busquets.
Com a quart migcampista.
Bueno, o com a el mig centre titular encara en molts partits i els altres ja es repartiran els llocs.
Perquè de Busquets què s'ha dit?
Doncs avui Laporta ha anat un pas més enllà, un pas que encara almenys públicament no havia fet i ha confirmat que hi haurà una oferta de renovació a Sergio Busquets perquè el capità ampliï el seu contracte una temporada més.
Sé que el Xavi vol que continuï. És cert que nosaltres no hem fet encara una proposta en concret. Suposo que la farem en breu perquè amb el Mateu Alemany i els membres de la comissió esportiva com l'Enric Massí, evidentment el Jordi Cruyff, estem valorant el fer-li una proposta de club perquè continuï un any més i amb el Bussi ens estem plantejant això. Encara no tenim perfilada l'oferta en concret, però sí que li farem una proposta a un any més, però que, repeteixo, ella ha de valorar tot el que té perquè, doncs, home... és un home de referència en el món del futbol i, afortunadament, per ell té unes ofertes importants.
Busquets té una proposta de la MLS, de l'Inter de Miami, una altra de molt suculenta, econòmicament parlant, de l'Aràbia Saudita, i abans de prendre una decisió, el capità sobre el seu futur, el que vol és saber quina és la proposta del Barça per prendre aquesta decisió definitiva. Des del seu entorn assumeixen que serà una proposta molt a la baixa, lluny de les expectatives que té el capità.
Curiós, això de proposta de club, no?, que ha dit Laporta amb Sergio Busquets.
I la cua, també, no? I per sort per ell, té ofertes importants. Jo crec que és una mica el contrast, no?, del que li oferirà el Barça i el que té sobre la taula Busquets.
Bueno, jo crec que faran el gest d'oferir perquè ho ha demanat l'entrenador, en plan, t'oferirem una cosa perquè diguis que no.
Ja està, jo penso el mateix.
Tens la sort que tens un entrenador que és un entrenador de club 100%, vull dir que no et fotrà cap incendi, ja no te'l va fotre amb Dembélé. Clar, Dembélé, el Xavi, en el moment que li diuen...
apartat.
Ell diu, jo no les faig aquestes coses. I ho va fer el temps que va ser imprescindible, però ho va fer.
Mm-hmm. No aniràs a mà més, ho saps, eh? Que va més lenta la seva recuperació, sí. Dembélé. Bé.
Cap problema.
Que es prepari pel dia de la Rosalía al Camp Nou i ja està, del clàssic. Què et sembla això de Busquets? Li donarem voltes, fins al juny, jo ho sé.
Sí, li donarem voltes i ell també, sobretot. Perquè al final aquí ell tindrà la decisió. Si prefereix acabar la seva etapa al Barça i anar-se'n a guanyar molts diners a Aràbia o als Estats Units, o opta per un any més aquí, guanyant molts més diners...
Com ha fet Sergi Roberto, per cert.
Per exemple, diners ja té per tota la vida i no li faltaran. Per tant, pot dir, escolta, prefereixo quedar-me aquí un any més, capità. Si aquest projecte veig que va a bon port, que podem tornar a competir a Europa, doncs em quedo un any més, sóc el capità... i després ja tindré temps d'anar a cobrar el que sigui a una altra lliga, o opta per marxar ara. Jo crec que al final ell té el dubte i és ell qui ha de prendre.
Jo recordo a l'entrevista que li vam fer al Tu Diràs l'any passat, també es va ser just fa un any, el març de l'any passat, que ell va dir que el Camp Nou ho apreta i que has de ser conscient moltes vegades de si tens ganes de seguir potser sentint algun xiulet en un partit que no et surten bé les coses perquè, per això, perquè no arribes, perquè tens una edat, perquè el físic comença a passar factura. Ell deu ser molt conscient també d'aquesta part sentimental.
De la pressió, probablement, perquè al final així com partit per Xavi Iniesta quan marxen van perdent pes, ell realment, probablement perquè no hi ha ningú que el pugui substituir, però realment ell segueix un jugador important i segueix un titular indiscutible. I per tant, en aquest aspecte, crec que no és fàcil la decisió que prendrà Busquets de dir, prefereixo el que ja li dono, menys calés, perquè ja els he fet tots, però segueix sent important, o la pregunta potser que fa Busquets, serà important la temporada vinent? Fitxarà el Barça algú a la meva posició? Sí. Jo són dubtes que...
És l'altre gran forat negre que ha tingut el Barça, no? És a dir, el lateral dret, i qui és el substitut de Busquets?
No, i després saber si el Barça tingués calés i pogués fitxar el Zubimendi de torn, si ell sabria gestionar
acceptaria
un paper secundari. Perquè, per exemple, l'últim any de Xavi, que acaba amb el triplet i Xavi aixecant les tres copes, hi ha un moment de la temporada que a Xavi li costa veure cada setmana suplent. Al principi dius, bueno, aquest any jugaré menys, ho assumeix. Però quan cada setmana el titular és Rakitic, el titular és Iniesta i tu no, això al final, quan estàs acostumat, portes 15 anys sent titular cada dia, això no és fàcil.
Tens l'exemple de Piqué de fa...
L'exemple de Piqué, i això Busquets ha viscut uns quants casos, llavors he dit, també, són molts factors que
tots aquests jugadors que han estat capitals expliquen que per molt que intentis fer l'esforç, Iniesta, abans que comencés a passar, se'n va anar. Xavi ja se n'anava l'anterior, el van convèncer i gràcies a això, pam, triplet. Però ja se n'anava abans d'hora, diguéssim. Piqué, tres quarts del mateix. Carles Puyol, perquè el genoll el va retirar abans d'hora, però si no, tampoc... Vull dir, jo crec que és molt difícil que jugadors que han estat titulars indiscutibles en equips d'aquestes dimensions s'adaptin a un rol... a un rol secundari. Jo crec que Busquets ha de prioritzar això, no? Ha de pensar, val, l'entrenador em vol molt, però l'afició em continua volent, o cada vegada que perdem un partit seré l'assenyalat perquè surto a totes les fotos dels desastres europeus, igual que abans havia sortit a totes les fotos del millor Barça de la història. Però clar, Busquets és un dels que queda d'aquells naufragis com diguéssim, assenyalat,
sí.
No?
Sí.
I és, curiosament, és el millor migcentre de la història del Barça. I com no em canso de repetir, com va dir Juan Román Riquelme, Busquets confundió el futbol mundial, no? Perquè, en teoria, el migcentre defensiu es dedica només a defensar i no és un passador de l'hòstia.
Bueno, que va fer l'altre dia, no?
Sí. Però potser el tio diu... Miami me lo confirmó i...
Que no és mala plaça, eh? No és mala plaça, anar a Miami.
I saps què vull dir?
Sí. Un altre...
Clima tropical, Miami, 25 graus de mitjana.
O allà l'Aràbia Saudita a fer la trincamenta màxima, tot i que...
I tornar a trobar-te Cristiano, jo no hi aniria a l'Aràbia Saudita.
No, el tema de Miami, que molts jugadors que tenien ofertes dels Estats Units han dit que no, és perquè cada partit t'has de passar viatges d'avió de 6 hores. I estàs 3 dies fora de casa.
Per les distàncies, sí, als Estats Units, sí, clar.
És a dir, jo ho veig d'una altra manera. O sigui, Sergio Busquets és del Barça, no? És d'aquests futbolistes que tenen la sort que ho han guanyat tot amb l'equip del, no? del que són, no? I jo, en la línia del que deia l'Edu, un any més, sabent que l'entrenador t'ho està demanant, sisplau, queda't un any més, i d'aquí un any les ofertes aquestes hi continuaran sent. No? Jo m'ho plantejo així. Si el que t'ofereix el club no és... diguéssim, no és indignant, no és gairebé un punt humiliant de dir t'estic dient marxa, que te'n vagis... Hòstia, també de més al Barça, tu.
És el que diem, el rol que tindrà Busquets. Si el Barça, pel que sigui, pot fitxar i fitxar Zubimendi o el pivot defensiu que creu oportú, que probablement arribarà per anar arrinconant, entre cometes, cada cop més a Busquets, si Busquets acceptarà això.
Clar, no? però a veure, perdoneu, però jo no sé si jo estic mal informat o què, però acabeu de treure un segon Pedri, un lateral, un davanter, i ara em treus un Zubimendi.
I no podem fitxar.
Però
no
sí.
Fitxar,
sí.
Que això és el desig del club.
Això què vol dir? Que vendrem fins i tot les joies de Gamper que estan allà guardades en un cofre secret, no?
Per fer una mica de broma, sortiran els diners de Negreira, afloraran i amb això podràs comprar i fitxar. De Xavi, alguna cosa més destacada en aquest acte
un
que ha fet aquesta tarda?
Un parell de qüestions que m'han semblat interessants. Diu Xavi que hi ha moments en què ser entrenador del Barça no compensa per la pressió que suposa i ha parlat així del soroll que s'ha generat després dels dos darrers partits, el del Bernabéu i el del València.
Qui no vol guanyar? És guanyar, convèncer, sotmetre al contrari, xutar 30 vegades, que al contrari et xuti 3, demostrar una superioritat que avui en dia en l'esport d'elit, ells ho saben, ells també, en el futbol és molt difícil ser molt superior al contrari, a qualsevol categoria, a qualsevol esport, i això ho entenen doncs els esportistes d'elit. Els que no són esportistes d'elit, doncs els hi costa més. I que tenim un entorn doncs, que és problemàtic, és difícil de convèncer la gent.
Ens està estirant les orelles, també, els que no som esportistes d'elit.
Esportistes a la sala, i per això diu Xavi, vosaltres sí que ho enteneu, no? I en canvi hi ha d'altra gent que no, i aquest entorn a qui li costa tant entendre aquesta qüestió. I encara una pregunta més directa, Aleix, ha renunciat Xavi a l'estil?
Mai a la vida trairia el que m'ha donat a mi de menjar, que és l'ADN Barça, Cruyff, la idea, l'estil, però com he d'anar en contra de tot això? Si jo represento, si jo he sigut algú en el món de l'esport, és gràcies a aquest estil, no?
Per tant, una declaració d'amor de Xavi a l'estil del Barça.
Bé, a veure què veiem a Sant Mamés. A veure què veiem a Sant Mamés.
A mi una cosa que em fascina de l'entorn del Barça i del Barça, i per això jo crec que és un club únic, i estic d'acord amb Xavi, que és el club més difícil per un entrenador, és aquest debat al voltant del com. A mi m'encanta, perquè m'encanta, i hi ha coses que em posen molt nerviós, perquè hi ha un sector de l'entorn del barcelonisme que són com ayatolàs de l'estil, i jo no sóc sospitós. No,
t'encanta?
M'encanta, sí. Però... O sigui, algú creu que Xavi va dir-li a l'equip anem al Bernabéu a defensar 90 minuts i a tenir el 35% de la pilota? No. Algú s'ho creu?
No.
De debò, algú s'ho creu?
A més, saps que si surts així no guanyaràs.
Jo, vaja, ho tinc claríssim. I el Barça juga a recull, els primers que vam dir, però què cony està passant aquí? Que no són capaços de passar-se la pilota 5 vegades seguides? Però després l'explicació de l'entrenador, gairebé sempre les explicacions futbolístiques de l'entrenador tenen molt sentit. I ell diu, no, jo no, el partit no està plantejat així, però el Madrid va estar molt millor que nosaltres amb la pilota i ens obliga a tancar-nos al darrere, i no van xutar ni una sola vegada a porta.
És que, per mi, jo crec que t'has de quedar també sempre amb la part positiva, no? Perquè molts dels que criticaven que el Barça abans això no ho sabia fer, hi havia molts partits que el Barça a vegades tornava boig i a vegades, escolta, defensa, contemporitza amb el marcador, i el Barça no ho sabia fer, ara ho critiquen perquè el Barça juga a la defensiva, i analitza el partit del València i el partit del Madrid, i el Barça pràcticament no li generen cap ocasió de gol. Per tant, vull dir, el que al principi criticaves que el Barça no tenia, ara quan ho té també ho critiques, no?
Bé, hi ha una altra cosa. A mi hi ha oients, per exemple, que m'han interpel·lat diverses vegades, i els hi agraeixo molt, dient-me, això a Koeman no ho deies el mateix. No, exacte, perquè de Koeman em crec que plantegis el partit així. De Xavi, no. Així de clar. Vull dir, em sap molt greu, no té res a veure una cosa amb l'altra. És a dir, Xavi és un radical d'aquesta manera d'entendre el futbol. Això no vol dir que sempre ho puguis fer, o que sempre tinguis els jugadors que et permetin fer-ho. L'altre dia, amb Kessié, Sergi Roberto i no sé qui més, no pots jugar a futbol igual que amb Gavi, Pedri... I... No, és evident que no. Ho pots intentar, però segurament no faran 50 passades com els altres. Però la idea és la que és.
No, i amb totes les peces hem vist...
Riat, cony!
Hem vist
amb totes les peces, riat!
Jugar al Barça.
Tu creus que amb Pedri, Lewandowski, Dembélé, per exemple, la tornada a la Copa serà igual que la del Bernabéu?
Exacte.
No.
Doncs ja està.
Bé, esperem que no, perquè si no llavors sí que li direm, escolta, ara ja tens les peces.
Doncs ja està. O sigui, per dos partits, ara el Barça ja és defensiu.
Dos partits amb una setmana clau, que venies de dos derrotes, amb un moment de dubte, amb baixes importantíssimes.
Les baixes que tens
el dia del València jugues dos dies i mig després del partit del Bernabéu, de fer un desgast físic brutal que el València no ha fet, que té tota la setmana per preparar el partit, acabes jugant mitja hora amb 10, i jo ho comparava, tot i que no s'ha de comparar amb el Barça Guardiola, però comparant, li deia algú, és com si el Barça Guardiola del primer any li treus en un partit en un moment crític de la temporada a Xavi, a Iniesta, a Messi, a Eto'o, a la mitja para Busquets, i al minut 60 t'expulsen a Puyol.
Què hauries fet?
Què hauria passat?
Clar.
Doncs a la Copa, sense tots aquests, el Sevilla, per exemple, va eliminar el Barça de Guardiola.
Perquè
si treies a 6 dels bons, fins i tot aquell equip també se'n ressentia.
A mi m'encantarà guanyar la Lliga de l'1-0. Ja la batejarem així, ja està. La Lliga de l'1-0. I serà brutal.
Una altra cosa que Madrid diuen ja despectivament, l'1-0.
No, a mi m'encantarà guanyar la Lliga de l'1-0.
Com va guanyar Espanya el Mundial 2010?
1-0 tots els partits.
Vale, pues ja està. Menys el primer,
que van perdre amb Suïssa.
No, van golejar Honduras, crec. Però vull dir, els vuitens, quarts, semis i final, 1-0.
Sí, sí.
Amb un equipàs, amb perdó, de l'hòstia. I ningú mai sentit que critiqués Del Bosque o aquella Espanya, perquè anaven per la mínima.
Sempre diran, això és un Mundial, no és una
Lliga... Sempre guanyen els debats, sempre.
A veure, va, què més per rematar-ho? Laia, la porta en aquest acte al Círculo Ecuestre, què més ha dit?
Doncs també ha parlat de la trobada que va tenir amb Jorge Messi fa uns dies per parlar d'un homenatge a Leo Messi i no ha volgut entrar en si hi ha opcions que l'astre argentí torni a vestir de blaugrana, allò de que és jugador del Paris Saint-Germain i no en parla per respecte. El president sí que ha defensat no haver-lo renovat l'estiu del 2021 per la situació econòmica de l'entitat. També encara un apunt més de Mercato, en aquest cas referent a Mateu Alemany. No n'ha parlat Laporta, però avui sí que se l'ha tornat a relacionar amb equips de la Premier. L'altre dia a Movistar va dir que seguiria i de moment té contracte fins al 2024, no fins aquest mes de juny com es pensava. El motiu és que el seu contracte es renova automàticament cada any si cap de les dues parts diu el contrari i per tant és el que ha passat.
Per tant, Mateu Alemany, en principi, 2024, tots tranquils. I tenim novetats també, ha dit Laporta, sobre el finançament de l'Espai Barça.
Sí, ha assegurat el president que ja tenen el finançament, però diu continuen negociant alguns aspectes.
Ja tenim el finançament, que pensem que ha de millorar-se, perquè els interessos avui per avui, doncs, o almenys els que ens volen aplicar, amb nosaltres no ho veiem bé.
De la Junta és tenir-ho tancat abans de final de mes, abans del 31 de març, tenir ja tancat el finançament i seguir amb el pla que les obres del Camp Nou comencin aquest estiu. Laporta ha justificat l'elecció de l'IMAC per construir l'estadi.
Planning de les obres és el que s'ajusta als terminis que exigíem al Futbol Club Barcelona. També perquè la metodologia de construcció recolza el planning proposat. També perquè ha acceptat totes les condicions contractuals que exigia el Futbol Club Barcelona. També perquè han acceptat el preu màxim garantit, que és el que deia.
L'IMAX s'ha compromès a que el Barça pugui tornar al Camp Nou el novembre del 2024 com a data límit i que el preu serà de 950 milions d'euros sobre el preu, que és un dels aspectes que ha generat més controvèrsia, més polèmica. Ha explicat Laporta que les altres concursants oferien un preu similar pel que fa l'obra en si, però que els costos no lligats a l'obra, com la redacció del projecte executiu i les contingències, eren molt menors dels que oferia l'empresa turca i per això va ser un dels motius que van acabar escollint l'IMAX.
Doncs tot això és el que ha passat avui, eh? La porta en aquest acte, Xavi en un altre acte, i a més aquesta notícia que us hem explicat a RAC1 de la Rosalia, que serà el logotip del Barça en aquest clàssic de Lliga al Camp Nou el 19 de març. Amb música de la Rosalia us deixaré marxar. Joan Maria Pou, Àlex Fintanelli...
L'acte de Xavi a prop de Sabadell, molt ben organitzat.
Sí, és veritat. Una ciutat que està molt a prop de Sabadell. És co-capital del Vallès Occidental amb Sabadell. Sí. Res, descanseu. Diumenge més, eh? Diumenge a les 9.
Ah, sí?
A les 9.
Sant Domènec,
eh?
Diumenge a les 9. No ho sabia,
el Pol. Primera notícia, eh?
Fas bé de dir-m'ho.
Diumenge a les 9.
Tu. Vé, mira, hauré de cancel·lar els vols perquè me n'anava de vacances.
Una manideta a Bilbao i cap al camp.
Ja ho tindràs,
això. I ara una mica de Lakers, no?
Sí. Què, això? Bé, no? És històric, no? Pau Gasol, retirat... Sí. He vist, han posat a tots els seients de l'Estepel Center, bé, ara es diu Crypto.com, han posat la samarreta als Lakers amb el 16, però a tots els seients.
Home, és que la imatge és brutal. El que muntaran avui, quan s'hi posen amb això, sí, no s'hi posen per genis. Poc, eh?
No.
Muntaran genis. Un pollastre allà per la retirada de la samarreta.
Ben muntat, eh? O sigui, Lakers, Grizzlies, vine a Pau, Lakers, Grizzlies, i allà el descans li faran.
Veus, ben pensat.
Ben pensat. Sí.
Muntat molt bé tot això, home. Sí. El dia que debuta amb els Lakers, l'entrevistem al Tu diràs.
No m'ho diguis, això. Ho és de veritat o no? Pau Gasol va dir això, el Tu diràs amb Joan Maria Pou, el dia que debuta amb els Lakers, hores abans de debutar.
Lakers fans, the moment is getting closer, March 7th. Thank you so much for being a part of this moment. You mean the world to me. This moment wouldn't be possible without you. So enjoy, let's celebrate it together.
Espera, que això era Pau Gasol dient que està molt content de la nit d'avui, però fa uns anys va dir això, el Tu diràs.
Sí, una miqueta, que està content, vamos, està il·lusionat amb la situació, tant o més com jo. Jo ja dic que encara estic una miqueta en estat de xoc, encara no em crec ben bé que estiguem aquí, no? Però, suposo que ell té la ment una cosa i que és guanyar, que és estar el més alt de la NBA, com ho ha estat abans amb les anteriors etapes, i espero que ara amb mi un equip doncs podem arribar tan lluny com li agradaria i com m'agradaria a mi també.
Kobe Bryant parlava, què et sembla? Era dues hores abans del debut, amb tu, el Tu diràs.
Bon tallet li vas treure,
2008
eh?
El vas fer, eh? La recordes o no?
Molt bèstia, quan ens va dir que sí, aquesta entrevista.
La recordes? Sí, la recordes, aquesta entrevista.
Home, que la recordo. Aquest tio se n'anava de cop i volta d'un equip que ja fa play-off era tal, se n'anava als Lakers de Kobe Bryant i Phil Jackson. És que, clar, és que era com un, era la guerra de les galàxies. I dos anells.
I mira com era el 2008. O sigui, dues o tres hores abans del seu debut amb els Lakers, atent el tu diràs. Això és impensable ara. No? Tal com està l'esport ara mateix, un tio que ha de jugar d'aquí dues o tres hores no t'atén el telèfon, està concentrat.
A més, va estar impecable. Recordo perfectament preguntar-li pel famós triangle màgic del Phil Jackson, que era un sistema que tenia ell d'atac, etc, que deien que era molt complicat, tal, i em va respondre alguna cosa així com: si saps jugar a bàsquet, me'n sortiré. Saps?
Vaig pensar. I ho va fer bé.
Saps? Una resposta així com: deixa't d'hòsties. Vull dir que...
I ho va fer bé, se'n va sortir.
Se'n va sortir bastant bé.
Sí. Dos anells. Ara anem a Los Angeles en directe, a veure què s'està coent allà. Gràcies, nois, eh? Una abraçada forta. Adéu. Adéu.
Diumenge, on juga el Barça?
A Sant Mamés, diria.
A les 9?
A les 9, diria.
Una hora abans a RAC1, eh?
Una hora abans a RAC1.
Vinga, vaig a canviar els vols de Mananava a Formentera de vacances.
I el 19 de març no agafi res, que també juga a les 9, eh? Al Camp Nou contra el Madrid, eh?
Que no fotis.
Sí. I portaran un logotip diferent. Estigues atent a la samarreta.
Dos setmanes sense partit. No sabies el que era, eh? Entre setmana.
De què és el logotip?
És de la Rosalia.
Ah, de Rosalia.
Sí. Adéu, Saperes. Adéu, maco.
Adéu. Adéu.
Ara tornem i anem a Los Angeles.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu Diràs. Presentem la nova gamma de furgonetes Maxus i els seus nous models 100% elèctrics. Una nova energia per fer front a les feines més dures i el dia a dia més exigent. Una nova energia que és pura força. Digues adéu als no puc, millor. Sayonara, baby. Maxus, una nova energia.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Quin numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Ofertes úniques amb estoc disponible fins al 20 de març. Citroën. Condicions a Citroën.es.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Broca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som més 1.
De dies plujosos n'hi ha molts. D'assolellats també. Però de dies únics amb ofertes úniques a Dacia no n'hi ha gaires. Per això, aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials únicament del 10 al 20 de març i demana el teu Dacia. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament 2:15 de la matinada, abans d'anar cap a Los Angeles i saber com s'està vivint ja la prèvia d'aquest homenatge a Pau Gasol, d'aquesta retirada de samarreta, repassarem una mica la jornada de Champions i quatre coses més de l'actualitat futbolística. Recordeu, que hem començat el Tu diràs vivint la classificació del Benfica cap a quarts de final, ha golejat el Bruges, i també la classificació del Chelsea, que ha guanyat 2-0 al Borussia Dortmund. Chelsea i Benfica, doncs, classificats pels quarts de final. I de cara a demà tenim un partidàs a l'Allianz Arena entre el Bayern de Munic i el Paris Saint-Germain. Dani Aguilar, que viurem en directe a RAC1.
I tant, tornada de l'eliminatòria estrella d'aquests vuitens. Recordem, 0-1 favorable als alemanys de l'anada, i en què el nom propi de la prèvia és per absència. Neymar, el brasiler, ahir vam saber que es perd el que resta de temporada. És el document destacat d'aquesta prèvia per una mena de debat generat a París en alguns sectors sobre si la baixa de l'astre brasiler pot fins i tot millorar el rendiment en el global del seu equip per allò del que et dona, però també del que et treu. I n'ha dit això el tècnic del PSG, Christophe Galtier.
Oui, j'entends et je lis le débat autour de Ney. Déjà...
He llegit el debat sobre Neymar. En primer lloc, he de dir que és una llàstima la seva lesió, perquè ha marcat 17 gols i 11 assistències. Per tant, quan llegeixo que som millors sense Neymar, penso... No! Ara, que l'equip guanya més equilibri sense ell, sí. No.
Doncs això és el que diu. Galtier, per tant, s'encomana anar Messi i Mbappé, que no és poc, l'està... Veurem si realment l'equip acaba mostrant més solidesa o no. Recordem, a l'anada Mbappé no va jugar tot el partit, no estava al 100%. Qui sí, demà serà al 100%. I també qui demà hi serà a Múnich serà Sadio Mané, que ja ha començat a jugar els últims partits, tot i que apunta a arrencar des de la banqueta.
Doncs a veure què fa el PSG, de Messi i Mbappé, si és capaç de remuntar i passar els quarts de final, o si és el Bayern de Múnich qui accedeix a la següent ronda. També demà tenim una altra eliminatòria molt igualada, Quim Salvador, a les 9 és el Tottenham-Milan.
Sí, amb avantatge rossonero d'1-0 del partit d'anada, amb gol de l'andalús Brahim Díaz. Per tant, eliminatòria, com dius, totalment oberta, que s'ha de decidir a Londres. El Tottenham té la baixa del porter Hugo Lloris i també de Sessegnon, Betancourt i Bissouma, que estan lesionats, i d'Eric Dyer sancionat. La gran notícia serà la banqueta, amb el retorn del tècnic italià d'Antonio Conte després de 3 setmanes absent per una operació a la vesícula biliar. Espera el tècnic del Tottenham que la seva presència esperoni els seus jugadors.
Estic bé, tinc molta energia i a l'entrenament he mirat de transferir-la als meus jugadors per aquest partit tan important.
El Milan té les baixes de Calabria, Florenzi i Benacer, tots tres lesionats, i podrà comptar, això sí, amb Giroud, que tenia una mica de febre, però finalment estarà en condicions de jugar. L'entrenador Stefano Poli espera sentenciar l'accés als quarts de final al contraatac.
Sabem que el Tottenham a casa jugarà encara amb més intensitat i pressió que com ho va fer a Milà. Això és el que esperem, i per tant hem preparat situacions per ser capaços de superar la seva primera pressió i posar-los en dificultats.
Xiularà el partit l'àrbitre francès Clément Turpin, amb l'espanyol Alejandro Hernández Hernández a càrrec del videoarbitratge.
A veure com va la jornada demà, que insisteixo, la viurem a RAC1, des de quarts de 9 del vespre, i enllaçarem ja amb el Tu diràs. I encara un document més del món del futbol, Gerard Ballera. Rubiales, el president de la Federació Espanyola, que ha reconegut l'errada de la Federació en el protocol d'entrega de medalles en aquella Supercopa Femenina de Futbol que les jugadores del Barça van haver d'agafar-se elles mateixes, no?
Sí, van haver de penjar-se les medalles al coll davant l'absència d'autoritats al damunt del terreny de joc. La Federació, en el seu dia, es va excusar en un comunicat, va assegurar que havia estat el Departament de Protocol qui ho havia organitzat, tenint en compte, deia el comunicat, l'altra representació institucional i les infraestructures de l'estadi. I avui, en una entrevista al programa Chester de 4, presentat per Risto Mejide, Rubiales ha admès que, després de la final, es va dirigir directament al responsable amb un missatge claríssim.
Dijo, oye, que no nos pase esto más. Porque con la sensibilidad que hay, tiramos por tierra todo el buen trabajo que se puede hacer por una imagen que es nefasta, en la que una mujer tiene que coger la medalla. Ya, pero esto también lo han hecho los chicos en determinadas ocasiones. Vale, lo han hecho los chicos, pero es que no lo tienen que hacer ni las chicas ni los chicos. Es que fue una tremenda cagada.
Home, ja era hora, no?, que ho reconeguessin, perquè van fer un comunicat, sí, i tot, dient que no. És que,
sí, també bé. És veritat que ell se'n desmarca completament. Li fot les culpes al de protocol i ja està, però bé, no està... Sí, tard, però en fi, almenys reconeix que va ser una errada ben grossa. Un Rubiales que, per cert, una altra vegada ha amenaçat en portar el president de la Lliga, Javier Tebas, als tribunals pels que diu que són atacs constants que rep cap a la seva persona i cap a la federació.
Ets seguidor dels Lakers, no, Ballera?
Sí.
Val. Bé, estàs content amb l'homenatge que li faran avui a Pau Gasol?
Sí, o sigui, els Lakers, com a institució, crec que faran un homenatge a l'alçada del que es mereix Pau Gasol. És veritat que allà dalt hi ha altres samarretes que crec que són més imponents, que crec que han estat jugadors més importants per la franquícia, però Pau Gasol ha estat també molt important en aquell doble anell que van aconseguir especialment amb Kobe Bryant.
Ara anirem cap allà. Gràcies, eh?
Molt bé,
vinga, fins ara. Un minut i anem a Los Angeles, en directe.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Acompanya'ns de ruta per les vinyes de Castilla, Toro i Rioja amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Finca Río Negro 2016, Muro Crianza 2018 i Finca Sobreño Crianza 2019. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin. If you got the nerve, lash out for your just desserts. It's not just the words. Some of y'all heads up in the cloud. I'm gonna bring y'all back to earth. It's black, black. Tu diràs, amb Aleix Pariser. Out your mouth, I'm not concerned. Cause y'all
got the nerve. It's y'all turn like Detroit. Laker fans, the moment is getting closer. March 7th. Thank you so much for being a part of this moment. You mean the world to me. This moment wouldn't be possible without you. So enjoy it. Let's celebrate it together.
La cançó de The Winning i també la veu de Pau Gasol en anglès, dient als seguidors dels Lakers que s'acostin avui al pavelló per viure aquest homenatge, aquesta retirada de samarreta. Tenim a Los Angeles el periodista català resident allà a Los Angeles, Alberto de Roa, TikTok de Roa. Què tal, Alberto?
Hola, què tal, com esteu?
Molt bé, molt bé. Bona nit. Escolta, quina és la situació ara mateix a Los Angeles? Hi ha expectació a 3 hores, no? 3 hores vista d'aquest homenatge.
Sí, hi ha molta expectació. És un dia especial a Los Angeles. No tots els dies es retira una samarreta al pavelló dels Lakers, així que és un dia molt especial, tan especial com quan les llegendes de la franquícia van rebre aquest honor. És un dels més importants, no recordo mal, malament, és només el 12è jugador que rep aquesta distinció, així que evidentment és un dia molt, molt especial aquí a Los Angeles.
Se'n parla a Los Angeles, és a dir, a les notícies de la televisió, a les ràdios, als diaris, avui se'n parla de Pau Gasol, d'aquesta retirada de samarreta, Alberto?
Sí, és la gran notícia, és sens dubte. S'ha d'entendre bé que la temporada dels Lakers ha sigut... El present dels Lakers, diguem, no és el més optimista ara mateix, amb un equip que estava mateix fora de la zona de playoff, així que rebre aquesta bona notícia, recuperar els anys bons de la segona etapa, la segona, diguem, dinastia dels Lakers amb Kobe Bryant, com Pau Gasol, va ser tan important, és evidentment una molt bona notícia. Pau Gasol ara mateix és l'home del dia aquí a Los Angeles.
I teniu algun detall més? S'ha explicat algun detall més del que viurem? Perquè hem vist a les xarxes socials ara el pavelló decorat, no? A les cadires, amb la samarreta amb el número 16 que lluïa Pau Gasol. No sé si hi ha alguna cosa més que ens puguis explicar, Alberto.
No gaire. Sé que serà el descans del partit contra el Grizzlies, que va ser precisament el primer equip de Pau Gasol a l'NBA. Sí que hi ha molts companys, molts, de quan de la selecció Senyola, Sexto Navarro, Calderón, evidentment Marc Gasol i uns altres. He de suposar que també hi ha bastants companys de la seva etapa als Lakers, no sé encara qui estarà, i per descomptat, doncs, gent que d'entre la franquícia, evidentment estarà Ginny Bass, la propietària de l'equip, i segurament moltes cares conegudes d'aquesta etapa dels Lakers. El que sé només que la part, diguem, espanyola que parla de Pau Gasol estarà molt ben representada aquí a Los Angeles.
Molt bé. Tenim per aquí el Marc Mundet, també, que coneixes bé. Hola, Mundet.
Què tal, Alberto? Què tal, Aleix? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Hola.
I el Jordi Colomer, també un dels analistes de l'Eurolliga, a RAC+1, i bona banda de l'NBA. Hola, Colomer.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Colo, què et sembla? Ho estàs seguint o no? Ho veuràs en directe aquesta matinada? Tu que ets un malalt d'aquestes coses?
Pujarem al despertador, serà dia de dormir poc, per calcular allò, llevar-se la mitja part i seguir-ho. Home, és un dia històric pel bàsquet català i he anat seguint, recordo des del dia que es va anunciar el traspàs als Lakers, que em va enganxar sopant amb la dona en un mexicà i li vaig dir, demaneu el compte ràpid, que m'ha sortit feina, fins avui. Vull dir que ha estat un trajecte llarg.
I què et sembla que has anat veient a les xarxes i tot això, tot el que està penjant el compte oficial dels Lakers, el que ha dit Pau Gasol aquestes últimes hores? Què t'està semblant, Colo?
No, molt interessant, molt xulo. Saben fer aquestes coses. És a dir, quan estàvem fent la retransmissió amb en Marc i hem vist aquell vídeo que hem penjat de com estava el pavelló, de les samarretes, tot, doncs ganes de veure-ho. Aviam a qui porten. Està clar que ha de ser una cosa una mica ràpida perquè és a la mitja part d'un partit, però amb ganes de viure-ho. Tots els que en aquell draft del 2001 vam veure Pau Gasol amb el 3... Pensar en el que es viurà avui era impensable. Ho comentàvem abans amb en Marc, que el factor temps, si necessitem més temps per valorar tot el que ha estat i el que suposa veure el 16 penjat allà al pavelló dels Lakers.
És molt bèstia, no, Mundet, això?
Molt, 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 molt. Tingues en compte que no hi ha acte més emotiu per al propi jugador, però també per l'aficionat, que una retirada dorsal. A mi em sembla...
És com el reconeixement, no? Sí, la teva carrera, la feina, l'estima també de l'afició, no?
Però és que a més és una cosa molt, molt gràfica. Jo recordo, per exemple, em venen al cap... Jo, amb la que més m'he emocionat és amb la retirada de samarreta de Reggie Miller. Va ser una retirada...
A Indiana, era?
Sí, a Indiana.
Sí, sí, recordo. Ostres,
un far de plorar. Són d'aquelles cerimònies que realment, si està ben feta i l'organització sap posar el to adequat, és de les que emocionada. A veure, recordo també, per exemple, la retirada del 3 de Dražen Petrović amb els Nets, també aquella va ser molt dura, es havia mort, feia res, i és de les que posa la pell de gallina. Però és el que dius, jo aquesta tarda pensava, tiro 23 anys enrere, quan en Pau marxa cap als Estats Units, aquí a Barcelona hi havia un mantra que era, bueno, l'any que ve, quan torni, ja tornarà a jugar amb el Barça. I no va tornar amb el Barça. Rookie de l'any, i cada temporada i més, i més, i més. I quan semblava que havia tocat sostre amb els Grizzlies, va i ve el traspàs als Lakers. I quan arriba el traspàs als Lakers, arriba a les finals. I no només arriba a les finals, sinó que guanya un anell, i que guanya un segon anell, i que comença a guanyar medalles olímpiques, i que esdevé, deixeu-m'ho dir a l'Eix, per mi, el millor esportista català de tots els temps.
Sí, sí, hi hauria poc debat sobre això que dius.
Segurament, ho dèiem a la redacció, a veure Marc Márquez, no? A veure Marc Márquez, però vaja, si no és el millor, és el segon millor.
Xavi Hernández ara estava pensant, no?, amb tots els títols que ha guanyat el futbol mundial.
Però la dimensió mundial de Pau Gasol és, tant, com diuen els americans, Alberto, on-court, off-court, és indiscutible la de Pau Gasol.
El record que té que hi ha a Los Angeles de Pau Gasol és enorme. Quan ve dius, i no és només una qüestió del que va fer a la pista, és el que va fer fora. És una persona que estava molt vinculada a la comunitat de Los Angeles. Hem de recordar que, a part, Los Angeles és una ciutat que parla molt castellà, parla molt espanyol, per tota la immigració de països latinoamericans, principalment Mèxic, que hi ha. Així que la idea de tenir a un ídol que a més parlés el seu idioma és enorme. La dimensió que té Pau Gasol en aquest sentit és molt gran. I a part també s'ha de recordar que aquesta és la ciutat de Kobe. Aquesta és la ciutat on Kobe, inclús abans de morir, era el gran ídol. I el fet que Kobe Bryant tingués tanta bona relació amb Pau Gasol, que fos essencialment germans, també té una gran influència. Pau Gasol és superestimat aquí a Los Angeles, i inclús si esportivament no hagués sigut tan triomfant la seva etapa, hi hauria un gran record d'ell. És a dir, el fet que tingués amb por i que, a més, tingués aquest impacte fa que sigui, doncs, doblement admirat aquí.
Que, a més, Alberto, s'ha de tenir en compte l'NBA i l'esport professional americà, de vegades, ens porta escàndols. No? Doncs, no sé, ara, per exemple, es parla de Ja Morant, no? Del tema de les armes de Ja Morant, i hem vist el mateix Kobe Bryant va tenir moments complicats al començament de la seva carrera esportiva. Aleix, la fulla de serveis de Pau Gasol és impecable.
Sí, sí.
No hi ha res, absolutament en blanc. Llavors, clar, tot això ajuda a construir a dins d'una comunitat la figura d'algú que dius, ostres, saps allò que diuen? Totes les mares voldrien tenir un xicot per la seva dona amb la fulla de serveis de Pau Gasol. Doncs probablement sí.
Doncs mira, volem parlar més enllà d'amb el Colo, l'Alberto de Roa des de Los Angeles i amb el Marc Mundet, volem parlar uns minuts amb una persona que jo crec que millor perspectiva pot tenir de la trajectòria de Pau Gasol, des dels seus inicis, estic parlant, és l'Antonio Maceiras, va ser director general del Barça de bàsquet quan hi arriba en Pau, procedent del Cornellà, va estar en primeríssima línia quan es negocia la rescisió de contracte amb el Barça perquè en Pau marxa a l'NBA als Memphis Grizzlies, i també, per exemple, va ser director general a Casabayo Girona quan hi juga amb Marc Gasol. Per tant, Antonio Maceiras vinculat des de fa molt temps a la família dels Gasol, i ara mateix, per lligar-ho tot, és scout internacional dels Lakers des de fa uns quants anys. Hola, Antonio, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, escolta, molt vinculat doncs, a la carrera dels Gasol i d'en Pau, i ara que treballes als Lakers, et volíem trucar per saber una mica el que s'està coent allà, no?, i el que significa aquesta retirada de samarreta per part d'una franquícia de l'NBA a un jugador català com Pau Gasol.
Home, doncs jo crec que és un fet realment transcendent. Jo recordo, jo anteriorment d'haver treballat en els Lakers, també havia treballat en el San Antonio Spurs, que és una grandíssima organització, però la impressió que em va donar quan vaig entrar a les oficines dels Lakers i començo a veure ja les fotos penjades de Jerry West, de Will Chamberlain, de Karim, de Magic Johnson, te'n dones compte que no estàs en una altra franquícia més, no? I quan veus aquestes samarretes penjades allà al centre d'entrenament, doncs també és una commemoració de tot el que aquesta gent ha suposat per la franquícia, i trobar-se juntament amb aquests noms que acabo d'esmentar crec que dona una real dimensió de lo que significa aquesta retirada de samarreta.
Clar, és que, mira, m'apunta el Marc Mundet que els Lakers tenen 13 dorsals només retirats, no? Hi ha noms com Magic Johnson, Kobe Bryant, Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Shaquille O'Neal, James Worthy, Jerry West, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, pot haver-hi gent que digui, escolta'm, no, alguns haters que diguin, és massa això, no? El Pau Gasol està entre aquests elegits. Què els hi diries tu, Antonio?
Home, que només han de veure quins són els que l'acompanyen en aquesta selecta societat, no? Jo crec que és algú important, molt important, vull dir, que te retirin la samarreta a qualsevol club ja sempre és un reconeixement de lo que has fet per aquella organització. Però que ho faci la franquícia que més títols de l'any ha guanyat, a una franquícia en la importància i la dimensió dels Lakers, i en el qual doncs veus quina és la dimensió dels altres personatges que estan amb tu dintre d'aquesta categoria, jo crec que t'ha de fer veure tota l'autèntica transcendència d'un fet com aquest.
Perquè treballant tu com a scout internacional dels Lakers, sé que no ets ben bé a Los Angeles, no?, que treballes arreu del món, però hi ha algun detall que sàpigues que t'hagi arribat, alguna cosa que s'estigui muntant i que ens puguis explicar una mica per traslladar-nos al que podrem viure d'aquí unes hores al Crypto.com, no?, a l'Staples Centers?
Però sincerament no, és un àmbit en el qual estic absolutament desenganxat, no? El que sí que puc dir és que des que en Pau ha deixat els Lakers, quan es parlava del tema, la qüestió era quan, no, sí. Tothom tenia assumit que la samarreta d'en Pau seria retirada en algun moment, per el que havia suposat per la seva aportació als Lakers, i l'única qüestió era saber quan se faria, però no, ningú posava en qüestió que la seva samarreta pertanyia a aquesta galeria de mites dintre del que és la història dels Lakers.
Perquè ell va deixar una empremta que molt bèstia a Los Angeles, als Lakers. Quin record en tenen allà d'ell, ara que han passat tants anys?
Home, esportivament està clar que va significar una aportació decisiva per guanyar dos campionats. Si recordem, ell arriba al mig de la temporada 2007-2008, no? I en aquell moment els Lakers doncs eren un bon equip, però estaven encara lluny del campionat, i en la seva arribada l'equip aconsegueix arribar a les finals i en aquella temporada perdre-la davant de Boston i guanyar els dos següents anells, no? La seva arribada doncs va suposar una empenta molt important, determinant perquè els Lakers doncs aconseguissin tornar a guanyar els títols. I en lo personal, doncs, és, com ha sigut a tot arreu, una persona educada, una persona que implicada, una persona doncs, en la qual no hi ha la més mínima cosa a reprochar-li en el seu comportament humà i en el seu comportament personal, en el que tothom doncs, que parla sobre ell parla bé i agraeix doncs, aquesta forma de comportar-se que té.
I segurament aquest vincle, no, que feien tan evident amb Kobe Bryant també l'haurà ajudat, no?
Sí. Evidentment, jo, primer de tot, la societat que ell i en Kobe van constituir a la pista va ser determinant per això, per guanyar dos anells i per arribar a una altra final, a més a més. Però a més, fora de la pista, o diguem-ne, més enllà del que és el rendiment esportiu, és evident que la seva connexió personal era molt estreta, molt propera, i sí, jo crec que també és algo que haver-se guanyat aquesta condició de ser l'home de confiança, l'home més proper en Kobe, també li dona una graduació superior en quant a la catalogació que es pugui fer de la seva persona. No?
I també aquí hi ha uns personatges, no?, que potser la gent no ho sap massa, i tu, Antonio, ens ho podràs explicar, ja que estàs als Lakers, que són els propietaris, no?, la família Bass, que sempre ha tingut com una predilecció especial, no?, per en Pau.
Home, és que en Pau és un... Mira, acostumats a veure jugadors estrelles de la NBA que sovint són notícia fora de la pista per actes no especialment agradables ni desitjables, tenim un jugador com en Pau, que a més de ser un jugador franquícia, un jugador que et fa guanyar, un jugador campió, que sigui una persona en l'educació i en el seu comportament fora de la pista i en la seva relació amb totes les persones que conformen l'organització, això és algo que evidentment no passa desapercebut a qui té doncs, la propietat de la franquícia.
Sí, i a més, mira, el Mundet em diu que a més d'això que deies, no?, de que no hi havia una mala paraula pel Pau, no?, que el seu comportament era sempre impecable amb l'afició i en tot moment, li van donar com un premi, que potser aquí a Catalunya no és molt conegut, però a l'NBA té molt valor, no?, que és el Ciutadà Walter Kennedy, no?, és un premi que reconeix un servei destacat i dedicació a la comunitat, i això als Estats Units ja sabem que és molt rellevant, no? Segurament tot això també ha ajudat, no?, a que Pau Gasol sigui un més de Los Angeles Lakers, encara que no sigui americà, que no sigui tan espectacular com han estat altres jugadors que ens venen al cap, no?, com Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal.
Sí, sens dubte. És que a més la trajectòria del Pau a fora de la pista, implicat en totes les causes nobles que s'ha implicat, no?, de ONGs, de doncs, altre tipus d'actuacions a favor dels desfavorits, a UNICEF, no? Vull dir, el Pau... una de les coses que pot estar absolutament orgullós de la seva carrera és que, a banda de tot el que hagi fet sobre la pista, el que ha fet fora de la pista ha sigut sempre positiu. No s'ha vist involucrat en un incident desagradable, no ha tingut unes declaracions malsonants i, mentrestant, ha estat fent doncs, causes absolutament nobles i absolutament altruistes que jo crec que dimensionen molt més encara la seva projecció, no?
Sí. Jo m'imagino com molt espectacular, no? Molt americà, molta llum, molt show, evidentment alguna sorpresa relacionada amb Kobe Bryant hi haurà, segur, amb la seva família, en Pau ja ha demostrat que té molt bona relació amb la família, i això també és molt americà, no? Ja fa mesos que van triar aquest Lakers-Grizzlies, no?, que són els dos equips d'en Pau a l'NBA. Bé, dos dels equips més importants, vull dir, ha jugat a altres franquícies, però dels més que recordem més, no?
Sí, fonamentalment ha sigut on ell ha desenvolupat la seva carrera de NBA, vull dir, els Memphis, la franquícia que el va portar a la Lliga i on va jugar moltes temporades i on va créixer com a jugador, i els Lakers, l'altra franquícia en la que també va jugar bastantes temporades i a la qual doncs, va arribar en les cotes més altes d'èxit a nivell d'equip. No? Evidentment, jo crec que és el partit idoni i per suposat, doncs, l'espectacularitat que s'estila a la NBA i en general als Estats Units i serà present. No tinc cap detall, però tampoc tinc cap dubte de que hi haurà molts moments emotius i que se tocarà la fibra del jugador doncs, en moltes coses que segurament a ell li agradarà.
El veurem vestit de curt o no? Això ja no? Ja s'ha retirat, no?
Jo crec que no. Jo crec que en aquests moments no és ja el que li toca i ell mateix doncs, està sabent gaudir d'altres aspectes de la vida i del bàsquet, no?, en aquesta segona etapa que ha començat.
Sí, i li queda una altra fita encara ja com a exjugador retirat, que és, el Mundet sempre ens ho repeteix, l'entrada al Hall of Fame de l'NBA. De moment, bueno, el mes passat sí, vam saber que és finalista, no? No sé si acabarà entrant o no.
No, és finalista i no vol dir que si no entra aquesta temporada no pugui entrar mai, perquè a més l'ha tocat una classe, com es diu això, no? El grup de nominats d'aquesta temporada és importantíssim i potentíssim, però jo crec que és qüestió de temps que caigui. Si no cau aquest any, que és possible que no, perquè ja dic els altres noms, ara no els recordo tots, però per exemple recordo que hi ha Novitski també, si no cau aquesta temporada, caurà en algun moment. La transcendència del Pau dintre del món del bàsquet i de la NBA, crec que mereix això, és un jugador doncs, que allà on ha anat a jugar ha triomfat individual i col·lectivament, i evidentment doncs, per mi és només qüestió de temps que caigui aquest reconeixement.
Està nerviós? No sé si has pogut saber o parlar amb ell aquests dies.
Ui, l'última vegada que el vaig veure va ser a començament de temporada i estava molt content de que s'anés a fer això, però m'imagino que sí, que en aquests moments deu tenir ja començar a tenir certs nervis per tot el que significarà això, perquè vull dir, és una cerimònia, és una jornada en la qual tothom està pendent de tu, i això, bé, evidentment, és algo que comporta certa pressió, no?
I tant, i tant. Ja que tu ets scout internacional dels Lakers actualment, tornarem a veure un Pau Gasol, és a dir, un jugador de casa nostra, català, aquest nivell, a l'NBA?
Bueno, jo vull pensar que sí, vull pensar que a Catalunya es fa moltíssim bàsquet, es fa molt bé bàsquet, hi ha molta gent compromesa en els clubs petits, molts entrenadors que viuen aquest esport d'una forma intensíssima, que treballen, que ensenyen bé el nostre esport i que procuraran que el talent que maneguen doncs, arribi el més ràpid possible. Evidentment, hi ha determinats aspectes de l'individu que no els pots generar si no són allà, però jo crec que el sistema, l'ecosistema perquè aquest jugador, en el moment que tinguem algú que tingui aquestes característiques o que tingui aquest potencial, estigui dintre del que és el sistema formatiu, estic convençut de que arribarà fins allà on el seu talent li permeti, perquè a diferència d'altres llocs, aquí crec que no tenim cap mancança de formació, d'ensenyament, i de veure el bàsquet de la forma correcta.
Tant de bo tornem a veure en un futur. Que vagi molt bé aquesta retirada dorsal del Pau Gasol amb els Lakers, i a veure si tornen a estar dalt, a veure si tornem a veure uns Lakers campions o lluitant per l'anell, no? Perquè últimament estan patint una mica.
Tant de bo sigui així, cada dia és més complicat, però...
Teniu feina, Antonio?
Sí, no, la NBA és molt complicada, encara que es tingui molt de diners i es tingui una gran franquícia, ja sabem que hi ha moltes normatives que siguin igual en la Lliga, però bueno, els Lakers tradicionalment sempre han demostrat que són capaços de trobar una forma de sortir-se dintre d'aquest sistema, i sí, tant de bo aviat siguin celebrant un altre campionat més.
A veure si ho veiem. Antoni Maceiras, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Antonio Maceiras, el tu diràs també parlant d'aquesta retirada de samarreta Pau Gasol. Què t'ha semblat, Colo?
Molt interessant, com sempre amb l'Antonio, perquè té una trajectòria llarga i ara ho ha pogut conèixer el que és des de dins. Jo no sóc tan optimista amb ell com ell amb el tema de tenir un successor de futur d'en Pau, perquè està costant els últims temps veure nous talents que surtin dels que són els clubs principals, que són Penya i Barça, són els que han tret més. Però per això deia allò de la perspectiva de que ens falta temps per valorar tot el que viurem avui.
Sí, i tant. I des de Los Angeles, Alberto de Roa, això dels Lakers tornaran a guanyar o no? Tornaran a ser un equip campió? Queda molt també per veure-ho.
Sí, l'Antoni Maceiras ho comentava molt bé, i és que la Lliga és... La NBA està feta per ser igualada, i si un equip fa bé les coses, dona igual que sigui a Los Angeles o sigui a Oklahoma City, estarà dalt. Per part dels Lakers costarà bastant. Evidentment han posat totes les seves il·lusions, esperances a LeBron James i a Anthony Davis, que són incapaços d'estar tant al mateix temps per dues setmanes consecutives, i així és simplement impossible. Segurament en un futur sí que hi haurà doncs, una altra oportunitat per reconstruir la plantilla, potser amb Anthony Davis aguantar una mica més la salut, però ara mateix és un equip que és de zona mitja-baixa de la NBA.
Clar, és que, Alberto, allò de Kobe i Pau costarà de veure un altre cop a Los Angeles, no? Va ser tan especial aquesta dupla?
Sí, és la química que tenia a la canxa. El fet de que els dos sabien perfectament quin era el seu rol, Pau Gasol és... Tornar-hi una altra cosa positiva. Sabia perfectament quin era el seu rol. Sabia perfectament que no podia treure l'etiqueta de macho alfa al Kobe Bryant. Sabia que venia a fer l'equip millor. I és per això que els equips van ser tan bons durant aquesta era. Perquè la química, la relació de rols era perfecta entre els dos jugadors.
Sí, sí. Sí, Colo. Vull dir, allò és irrepetible, pràcticament.
Sí, s'entenien molt bé dins i fora, fins i tot es respectaven amb tot. Fins i tot, Pau sabia perfectament que si en algun moment va haver-hi algun missatge, recordo un cop que va dir que s'havia posat allò dels pantalons d'home gran o de nen gran, després ho arreglaven, o el duel que hi ha a Espanya-Estats Units que, de Londres, que la primera jugada Kobe carrega contra Pau i el fa volar, ho entenia perfectament, i en una personalitat que podia ser complicada com Kobe, saber encaixar d'aquesta manera no és fàcil. Vull dir, jo crec que pocs companys van entendre tan bé a Kobe com ho va fer en Pau.
Sí, de fet, Coló, hi ha una imatge en aquest partit que tu comentes, i segur que l'Alberto també se'n recorda, que és quan acaba el partit que la selecció americana ha guanyat l'or, tota la banqueta dels Estats Units, primer Kobe Bryant, després LeBron James, un per un, acompanyats també de Mike Krzyzewski, se'n van on hi havia en Pau a reconèixer-li. És una imatge brutal. Aquella imatge és brutal. Vull dir, per calibrar l'ascendència que té Pau Gasol sobre el millor equip del món, que és la selecció nord-americana.
Sí, estem no parlant, més, és, en aquest cas, d'un dels millors partits de la història FIBA.
Deies, Alberto.
Sí, no, és per això. Quan parlem de Pau Gasol en el Hall of Fame, és indiscutible. És que si parteixes la seva carrera NBA i FIBA, les dues carreres serien Hall of Fame per separat. I quan ja les combines en el que és, evidentment Pau Gasol serà part d'aquest club per selecte.
Mira, avui he estat fullejant la biografia de Kobe Bryant, Showboat, la va escriure ja fa uns anys un periodista nord-americà que es diu Roland Lazenby. M'he posat una frase, diu: en poc més de 3 anys Gasol es va guanyar un lloc molt meritori al panteó dels homes alts dels Lakers, acompanyant Kareem Abdul-Jabbar, George Mikan, Will Chamberlain i Shaquille O'Neal.
Avui estarà al seu costat,
correcte,
la samarreta penjada.
Això és del 2016. Val? També diu: la presència de Pau Gasol va canviar completament la vida de Bryant gairebé a l'instant. És un llibre que el recomano, la biografia de Kobe Bryant, que realment val molt la pena.
Roland Lazenby,
Lazenby.
Lazenby, escriu, Showboat. És el llibre, que és un bon totxo, la biografia de Kobe Bryant.
Bé, que escoltin els oients.
És un bon totxo, sí, sí. Vinga, ho remataríem. Teníem la visió des de Los Angeles, abans d'acomiadar-vos, Colo, de Roa, amb la visió de Sant Boi, no, Mundet? Que has parlat amb l'alcaldessa de Sant Boi.
Sí, Lluïsa Moret, regidora de l'Ajuntament des del 2007, alcaldessa des del 2014, ha viscut des de l'Ajuntament de Sant Boi gairebé tota la carrera d'en Pau, fitxatge pels Lakers, anells de campió, medalles olímpiques, All-Star, retorna al Barça, retirada. Li demanem el moment que la ciutat de Sant Boi ha viscut més la carrera de Pau Gasol i ens assenyala dos moments: el d'aquesta nit i l'All-Star del 2015 amb el seu germà Marc. No domina molt el tema bàsquet, Lluïsa Moret, però l'escoltem.
Tots els moments han estat molt especials. Jo recordo dos moments molt especials. Un és aquest, òbviament. Però jo recordo un altre, que és quan els dos germans van jugar... jo no estic molt posada en bàsquet, però bueno, que van jugar aquesta competició, no?, de la NBA.
Van fer el salt entre dos o l'All-Star.
Ah, exacte, això. Doncs nosaltres vam posar una pantalla al Sant Boi, a la ciutat, amb un equipament públic, que és Can Massallera, estava petat de gent, i va ser també un moment molt important perquè era, ja no solament era el Pau, sinó que era el germà Gasol.
Demà està previst que es faci una remissió de la retirada a totes les pantalles dels equipaments municipals i de les xarxes socials. Han notat, Sant Boi, que s'ha parlat de Sant Boi, ens explica que la imatge de la samarreta penjada a la façana ha tingut 16 milions de likes a les xarxes, i li hem fet una proposta. Per què no promoure un agermanament entre Los Angeles, Memphis i Sant Boi de Llobregat amb els germans Gasol com a fil conductor? Doncs compte que l'alcaldessa de Sant Boi compra la idea.
Doncs mira, oye, si Los Angeles i Memphis se dejan... perquè el tema dels agermanaments, clar, necessites l'interès bidireccional, eh? No està malament. Vull dir, de fet, jo fa temps que s'havia pensat a l'agermanament amb una ciutat europea o internacional, doncs, que també apostés clarament pel rugby, no?, que ja sabeu que és el nostre esport estrella. No està malament, eh? No, és un instrument. Les agermanaments, en aquest sentit, són instruments molt importants per promocionar la cultura, per promocionar l'esport. Sí, oye, me cojo la idea.
Home, ha recollit el guant, ràpidament.
I diu, i si surt, t'hi convido.
Home, i tant, Mundet.
Està gravat,
Serà boníssim.
Està gravat.
Per cert, demà, Banc Santander, que és col·laborador de la Gasol Foundation, farà una inauguració oficial d'un mural gegant, ideat per la mateixa entitat bancària, en honor a Pau Gasol, que es farà també a Sant Boi del Llobregat. El situaran a la façana de l'edifici del Duet Esports Pau Gasol de Sant Boi, que està és el centre esportiu que porta el nom de Pau Gasol, aquest Duet Esports Pau Gasol de Sant Boi, i allà Banc Santander, evidentment amb Lluís Amoret, l'alcaldessa, presidint aquest acte, inauguraran aquest mural gegant en honor també doncs, al fill més predilecte que tenen, no?, a la població, sí, sí, de Sant Boi del Llobregat, sens dubte. Molt bé, De Roa, vols afegir alguna cosa més des de Los Angeles?
No, simplement disfrutar d'aquesta nit, ho hem dit i ho hem repetit, però s'ha de dir, és un moment únic, és un moment que fa 20 anys o 21 anys, quan el Pau Gasol va baixar a la NBA, no ens esperaven. És autènticament històric veure a un noi de Sant Boi tenir la samarreta retirada dels Lakers, així que ho hem de viure com un moment històric és.
Molt bé, gaudeixa-ho, tu que ets per allà. Gràcies, Alberto de Roa, una abraçada, ens seguim.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu-siau. Colo, què, vols afegir alguna cosa més? Posa't bé el despertador, no t'adormis.
No, pues, gairebé no m'aniré a dormir, que rima, però ja estic acostumat. No, només estic que... Jo entenc que algú que no sigui molt de bàsquet porta uns dies una mica d'onada de Pau Gasol, però és que està justificadíssim i crec que encara se li dona poca volada al que suposa pel món de l'esport tenir un català amb la samarreta retirada. I no un lloc qualsevol, sinó els Lakers, amb tot el que comporta de història, de mitologia i de flaixos, que és això.
Sí, perquè no només és bàsquet, és, i m'agrada molt aquesta reflexió que fa en Jordi, no és bàsquet, és esport català. Sí, sí. És a dir, no és bàsquet, és esport català. I aquí rau la importància del moment d'aquesta nit.
De Barça no en parlem massa, no? Avui, Colo?
No... Aviam, al final és dels partits que pots perdre, sí que sempre queda aquella sensació, tal com ha començat, que no he trobat la tecla i que s'ha començat jugant el que volia Saras i el Barça, però des del segon quart s'ha jugat el que volia l'Olympiacos, i que si en una Final Four hi ha un partit pot passar de tot, però ara mateix, igual que vam tenir la sensació al partit de la primera volta, que va ser el primer de tots, aquest Olympiacos va un pas per endavant que el Barça.
Sí, em quedo amb això. Quin és el pròxim del Barça, ara?
Fenerbahçe, divendres.
Divendres, eh?
Allà.
Dijous al bàsquet també en parlem amb calma. Vinga. Del que queda. Queden 7 jornades, he vist, a la fase, sí, regular, eh?
Demà juga el Baxi Manresa a Turquia, també, a la pista del Baxi Şehir. Quarta jornada del top 16 de la Basketball Champions League.
Gràcies, Mundet, eh? Aquest especial que hem fet amb Pau Gasol, també gràcies al Marc Mundet, al Jordi Colomer. Una abraçada, nois.
Adeu.
I les portades amb el nostre estudiant en pràctiques, el Manu Vilardell. Hola, Manu.
Hola, bona nit.
A veure, comencem amb Mundo Deportivo. Per on va demà?
Bueno, Laporta habla claro, fent referència a la compareixença de Joan Laporta al Círculo Ecuestre.
Una fotografia que s'ha de Joan Laporta i el president, el director, vull dir, de Mundo Deportivo, Santi Noia, que és qui ha moderat aquesta xerrada, en què Laporta ha fet un repàs, ha passat revista a tota l'actualitat del club. El diari Esport.
Laporta quiere renovar a Xavi, amb una imatge de Joan Laporta fent-li un petó al front al nostre entrenador Xavi Hernández.
I a l'esportiu?
Fa referència a la tornada al terreny de joc de Jana Fernández amb una imatge seva sostinguda per les seves companyes, fent referència que les jugadores Jana, Graham, Hansen, Engen i Kata Coy, la tornada d'aquestes jugadores carrega de confiança al Barça per al fi de la temporada.
I a Madrid, a veure, el diari Marca, quina portada més bonica, amb la cara de Simeone, no?
Doncs sí, Simeone en el Olimpo del Fútbol Mundial. Recibe hoy el homenaje del Atlético por sus 613 partidos.
Déu-n'hi-do, la trajectòria de Simeone. I el diari AS, tio, també la portada és forta, i dura.
Doncs sí, la Fiscalia denuncia al Barça amb un primer pla de Joan Maria Bartomeu col·locant-se les ulleres amb un rostre una mica seriós.
És la foto de l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, el dia que va anunciar que dimitien, que es veien forçats a dimitir i que deixava la presidència del club. Realment és una imatge impactant, la de demà de la portada del diari AS amb l'expresident del Barça. Insistim, avui denunciat per la Fiscalia per presumpta corrupció entre particulars. Demà seguirem parlant, segur. Gràcies, Manu. A descansar.
A tu,
adéu, bona nit. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. Segur que parlarem de Rosalía. La informació que avui us hem avançat aquí al Tu Diràs, que serà la protagonista de la samarreta del Barça en el Clàssic de Lliga al Camp Nou. I segur que parlarem de l'actualitat del Barça i del cas Negreira. I de moltes coses més. De la Champions. No s'atura això. Demà més ràdio esportiva aquí al Tu Diràs.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 9 minuts de la 1. Aquest dimecres és 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, i l'Assemblea 8M torna a cridar a la mobilització i a la vaga general. Aquest any ho fa amb el lema Les dones movem el món, ara l'aturarem. L'aturada general de 24 hores la convoquen el moviment feminista i 6 sindicats, entre ells la CGT, la Intersindical i també el Sindicat d'Estudiants, que ha fet una crida avui de les aules i mobilitzar-se al carrer. L'acte central del 8M serà la manifestació unitària que sortirà a partir de 6:45 de la tarda de la plaça Universitat de Barcelona, però a banda, al llarg del dia n'hi haurà d'altres arreu del territori. A Tarragona n'hi ha una de convocada a les 7 de la tarda a Imperial Tàrraco, a Girona dues a les 6, una a plaça Independència i l'altra a plaça 1 d'Octubre, i a Lleida també dues, una a les 6 a la plaça Ricard Vinyes i mitja hora més tard una altra a la plaça 8 de març. Tot plegat l'endemà que s'hagi aprovat al Congrés el primer tràmit per tirar endavant la reforma de la llei del només si és sí, una reforma del PSOE que el Podem no comparteix. Per primera vegada en aquesta legislatura els socis de coalició han votat dividits en una llei impulsada des de la Moncloa. De fet, la proposta socialista ha tirat endavant amb el suport del PP i l'abstenció de Vox. Els retrets entre PSOE i Podem han anat a més durant tot el debat, i aquesta nit el socialista Patxi López ha retret l'actitud dels de Yolanda Díaz en una entrevista a la SER.
Hoy nos hemos cabreado algunos con Unidas Podemos, con el discurso de hoy. Todo lo que ha hecho este gobierno es que no tiene parangón con ningún otro gobierno. Y eso nos ha unido, y eso nos ha permitido un recorrido enorme. Ya ha llegado una ley en un aspecto puntual en el que hemos discrepado y hemos tenido incluso un enfrentamiento verbal.
Els socialistes acusen els seus socis de mentir sobre el contingut de la reforma, mentre que des de Podem lamenten que el PSOE hagi anat de bracet amb la dreta i la ultradreta. Més coses. Al banquer i narcotraficant José María Clemente va ser la persona que va vendre a José Manuel Villarejo la informació falsa sobre una fundació dels Pujol a Suïssa que va començar l'operació Catalunya. És el que revela La Vanguardia, que explica que Clemente va cobrar fons reservats de l'Estat a canvi d'aquesta informació. Recordem que la notícia l'any 2012 assegurava que la família Pujol tenia 137 milions d'euros a Ginebra, basant-se en un informe de l'UDEF que es va demostrar que era fals. Fins ara es creia que aquesta informació l'havia subministrat l'empresari barceloní Javier de la Rosa, implicat també en la trama, i de fet això és el que l'excomissari Villarejo va assegurar al Ministeri d'Interior per amagar la implicació de Clemente, un home amb qui tenia relació des de feia anys, però que havia estat condemnat a presó per narcotràfic. La meitat dels ciutadans de l'Estat espanyol no estan d'acord amb la reforma del delicte de malversació. La nova llei té el suport majoritari dels votants d'Esquerra, Junts i Unides Podem, i divideix els del PSOE. Ho diu una enquesta del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública que publica avui el periòdico. Per comunitats autònomes, Catalunya i el País Basc són les úniques que aproven aquesta reforma, tot i que ho fan amb un marge petit. I un últim apunt, perquè l'Hospital Clínic continua recuperant aquest dimecres la seva activitat després del ciberatac de diumenge. Tot i que encara queda lluny de la normalitat, el centre farà ja entre un 15 i un 25% de les visites a consultes externes. I pel que fa a les cirurgies no urgents, el percentatge puja fins al 70%. Això després que aquest dimarts només hagin pogut fer menys de la meitat de les operacions que hi havia programades. A més, continuen aturats els tractaments de radioteràpia per malalts de càncer. L'Agència de Ciberseguretat continua treballant per resoldre el ciberatac, però reconeix que encara no saben quan podrà tornar a funcionar la normalitat al Clínic. I ara els esports, amb Gerard Ballera.
Us ho ha avançat RAC1, el Barça lluirà un logotip de Rosalía a la part frontal de la samarreta al Clàssic de Lliga del Camp Nou. Serà en substitució de Spotify. La iniciativa forma part de l'acord de patrocini amb la plataforma musical sueca, amb qui es van pactar dos canvis en el frontal de la samarreta al llarg de la temporada per promocionar artistes. La primera vegada va ser el Clàssic del Bernabéu a l'octubre. Aleshores, el Barça va intercanviar el logo de Spotify pel del cantant canadenc Drake. Més coses. Segons avança el Mundo, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres Enríquez Negreira es va oferir al Barça per col·laborar novament amb el club l'any 2020. Ho va fer amb el missatge "Puc ajudar-vos amb el VAR". El club blaugrana no li va respondre, va ser l'última comunicació de Negreira amb el Barça. D'altra banda, el Chelsea i el Benfica són els dos primers classificats pels quarts de final de la Lliga de Campions masculina. Han eliminat el Borussia Dortmund i el Bruges, respectivament. Aquest dimecres, en directe a RAC1, es resoldran dues eliminatòries més de vuitens. Bayern-PSG, amb el 0-1 de l'anada pels alemanys, i Tottenham-Milan, a l'anada a Itàlia. El resultat va ser d'1-0. A tot això, el gran protagonista d'aquesta matinada serà Pau Gasol. Els Lakers li retiraran la samarreta amb el dorsal 16 al descans del partit contra els Memphis Grizzlies. La cerimònia serà cap a les 5 de la matinada, hora catalana. I un apunt més de bàsquet, el Barça ha perdut de 7 a la pista de l'Olympiacos en la 27a jornada de l'Eurolliga masculina. Ara és tercer per darrere dels grecs i del Madrid, que també ha punxat avui a casa davant el Baskonia.
I pel que fa al temps, nit menys freda, amb glaçades difícilment fora del Pirineu i el Prepirineu. Al centre del dia, aquest dimecres, ens mourem en general entre els 18 i els 23 graus i podrem arribar als 25 a la Vall de l'Ebre. Vent moderat entre mig matí i mitja tarda a les comarques de Barcelona, Lleida i nord de les de Tarragona, i a la tarda s'escaparan alguns plogims o ruixats poc importants al nord de les comarques de Lleida, amb una cota de neu de 2.200 a 2.400 metres. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí